Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 6 d'agost del 2022. I un any més arribem a final de temporada. Aquest últim any ha estat molt intens informativament. Vam arrencar el setembre passat amb la pandèmia a ple rendiment. Encara vivíem entre restriccions i tot això, que ara ens sembla tan llunyà, era llavors a l'ordre del dia. Durant aquest any us hem anat explicant com hem anat abandonant totes les restriccions imposades per fer front a la Covid i com hem recuperat actes com la Fira del Vi de Falset o la Festa Major, de la qual parlarem avui, i que torna a ple rendiment. L'única que ens va quedar pendent, però que de ben segur gaudirem a l'any 2023, va ser l'encamisada. Durant aquesta temporada també us hem hagut de parlar de diversos projectes que s'han vist com una agressió al territori. És el cas dels diversos projectes de plantes fotovoltaiques que van aparèixer a la comarca o el de la Mat. També, i sobretot durant aquests darrers mesos, hem hagut de parlar del riu Siurana, i és que la sequera ha agreujat més la situació d'un riu que està tocat de mort. Avui posem punt i final a la temporada, i acabarem també parlant del riu Siurana, i és que el passat cap de setmana es va dur a terme el tercer transvasament de l'estiu cap a Riudecanyes, la qual cosa ha deixat el pantà en el 10% de la seva capacitat. Això ha propiciat l'aparició de declaracions i comunicats dels actors implicats en el conflicte. Així mateix, avui també us explicarem que la DEOC Priorat impulsa la redacció d'un pla per incorporar els objectius de desenvolupament sostenible i que les regidories de polítiques d'igualtat dels municipis del Priorat estan desplegant tot un seguit d'accions de sensibilització. Avui, a més, entrevistarem a la presidenta de Priorat en Turisme, la Maria Jesús Sánchez, per parlar de les jornades gastronòmiques de la tomaca i altres varietats hortícoles, i al regidor de festes de l'Ajuntament de Falset, que ens explicarà el més destacat del programa de la Festa Major d'enguany. Comencem! La polèmica per l'aigua del Siurana continua després que el passat divendres l'ACA va autoritzar un nou transvasament d'aigua que s'ha allargat durant tot el cap de setmana i que ha servit per enviar cap a Riudecanyes 400.000 metres cúbics, deixant l'embassament de Siurana al voltant del 10% de la seva capacitat. Això ha portat a la publicació de comunicats de diversos dels actors implicats en el conflicte. Per una banda, la comunitat de regants del pantà de Riudecanyes alerta que actualment, si no es transvasa més aigua de l'embassament de Siurana al de Riudecanyes, s'haurà de suspendre el rec. En aquest sentit, la comunitat detalla que ja s'han fet diverses restriccions que arriben fins a un 60% de la dotació d'aigua per als comuners i que el 99% de l'aigua del pantà que se subministra actualment es destina al rec. La comunitat de regants demana el transvasament dels 600.000 metres cúbics restants per arribar als 3 milions de metres cúbics acordats amb l'Agència Catalana de l'Aigua. Des de la comunitat de regants es queixen que l'incompliment de transvasar el cabal acordat tindrà gravíssimes conseqüències per a aquests regants, per les seves collites i pels seus cultius. A la nostra banda de la Teixeta, Esquerra Republicana del Priorat va emetre un comunicat en el que mostra la seva preocupació per l'estat de l'embassament i els problemes d'abastament dels municipis del Topograpo. Segons els republicans prioratins, la situació actual del Siurana és preocupant i lamentable i afirmen que no defalliran en la lluita per la reversió del transvasament del Siurana per aturar l'espoli. Així, Esquerra del Priorat demana a l'ACA major determinació a l'hora de proposar i materialitzar solucions a curt, mitjà i llarg termini i demana a totes les parts implicades en el conflicte refer les vies de diàleg que van obrir-se en la taula del Siurana. Doncs bé, el comunicat dels republicans ha trobat resposta en la CUP Priorat, que en un fil de Twitter afirmen que Esquerra no defensa el mateix al Priorat que al Baix Camp, i critiquen que aquesta formació governa totes les administracions que podrien treballar per solucionar el conflicte, des de la Generalitat, l'ACA o la Diputació, fins als Consells Comarcals del Baix Camp i el Priorat, l'Ajuntament de Reus i la majoria de consistoris prioratins. Els cupaires titllen el comunicat de postureig i recorden que només la CUP defensa el riu Siurana a banda i banda de la Teixeta. Precisament, la CUP de Reus va demanar aquesta setmana que l'Ajuntament de la capital del Baix Camp renunciï a l'aigua del Siurana. El regidor Edgar Fernández va dir que Reus té recursos humans, tècnics i econòmics suficients per renunciar a l'aigua provinent del Siurana i evitar, així, talls de subministrament. Així mateix va recordar que fa anys que insisteixen en trobar alternatives a l'actual model de distribució d'aigua, que segons ells és obsolet, injust i un atemptat mediambiental. Fernández va apuntar que no es poden regar camps de golf i omplir piscines privades a la vegada que el Priorat no surt aigua de l'aixeta o el riu és un cementiri de fauna. I després de tot aquest batibull, el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural va comunicar ahir que a causa de la sequera no es donen les circumstàncies per autoritzar el transvasament dels 0,6 hectòmetres cúbics previstos a l'abril des del pantà de Siurana al de Riudecanyes. Segons la Generalitat, l'informe ambiental previ ho desaconsella perquè, atès el baix nivell del pantà de Siurana, suposaria deixar molt males condicions ambientals l'aigua restant. Pel que fa a la comunitat de peixos, el desembassament reduiria la zona més oxigenada, on viuen la majoria d'espècies piscícoles, i en disminuiria l'espai vital amb el possible risc de mortalitat de peixos. Des de la Generalitat creuen que en aquests moments, i especialment en concordança amb els episodis de sequera que estem patint, les comunitats faunístiques associades a l'entorn es veuen molt minvades i es mantenen en petits tolls que van quedant al llarg del curs fluvial. Un desembassament com el previst a Siurana pot tenir un efecte crític sobre les poblacions d'espècies a preservar en l'espai natural del riu Siurana i les planes del Priorat. Per altra banda, des del Departament d'Acció Climàtica ja s'està treballant en l'alternativa d'utilitzar aigua regenerada per a usos agrícoles a la comunitat de regants de Riudecanyes, amb la qual cosa recupera el plantejament que ja va fer en el marc de la darrera proposta de consens de la taula del Siurana. En el cas de la xarxa d'abastament d'aigua de la Mancomunitat del Topograpo, que afecta els municipis de Gratallops, Torroja, Poboleda i Porrera, el departament, per mitjà de l'Agència Catalana de l'Aigua, ha tornat a proposar als municipis afectats, com ja va fer al febrer, realitzar obres de millora a la xarxa d'abastament en els pròxims mesos per garantir l'aigua de qualitat. Tanmateix, l'aigua per a l'abastament dels municipis del Topograpo està garantida amb els volums actuals, també des del punt de vista de la qualitat si no es fa el transvasament de 0,6 hectòmetres cúbics. Finalment, el departament remarca que l'ACA compleix amb els cabals ambientals en les conques internes en les que té competències i ha recordat que el responsable dels cabals ambientals del pantà de Siurana és la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. La DEOCU Priorat impulsa la redacció d'un pla per incorporar els objectius de desenvolupament sostenible ODS en totes les accions que es desenvolupen al camp i a les empreses vitivinícoles de la denominació d'origen. L'estudi, que dirigirà el doctor en Ciències Ambientals i llicenciat en Geografia, Martí Boada, serà realitzat per la consultoria Inèdit Spin-off vinculada amb la Universitat Autònoma de Barcelona i a l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental, que treballen per a millorar la comprensió del canvi ambiental global, accelerar i gestionar la transició cap a un futur sostenible i per a la correcta gestió del canvi que planteja l'economia circular. El full de ruta en sostenibilitat per a la DEOCU Priorat, que ja s'ha començat a realitzar i es treballarà conjuntament de la mà de les persones i entitats del Priorat, té com a objectiu definir les accions estratègiques que s'han d'implementar al camp i al celler per garantir la sostenibilitat i donar continuïtat al projecte impulsat des de fa anys pel Consell Regulador de la DEOCU Priorat en matèria de preservació de l'entorn natural i també per assegurar la viabilitat del projecte vitivinícola, la qualitat dels vins i la seva traçabilitat. Per al president del Consell Regulador de la DEOCU Priorat, Salustià Álvarez, l'elaboració de l'estudi ha de permetre que viticultors i cellers de la DEOCU Priorat s'alineïn amb els objectius ODS que ha fixat les Nacions Unides per garantir un desenvolupament sostenible i respectuós amb l'entorn. Les regidories de polítiques d'igualtat dels municipis del Priorat estan desplegant tot un seguit d'accions de sensibilització en matèria d'igualtat, així com actuacions variades per a informar i prevenir sobre les violències masclistes a la seva població. Per aquest motiu, la demanda i necessitat primera és la formació per a totes les persones que van al capdavant d'aquestes regidories. Atès aquesta voluntat, el CIAT Priorat ha gestionat la demanda d'aquesta formació al territori, posant en relleu la situació de la comarca. Ho explica la tècnica del CIAT, Fanny Frigola.
El Priorat, una vegada més, doncs, ha estat el cas de poder demanar, sol·licitar aquesta formació a territori i així doncs, vam poder reunir i mostrar la situació doncs, de la comarca dels 23 micromunicipis que tenim al Priorat. Va ser en aquesta ocasió l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius, que és una associació que ha sigut la formadora amb una xerrada molt interessant i amena, perquè ha estat tant la part teòrica com la part pràctica, que ha donat eines per la creació de dispositius de prevenció i actuació, com per exemple punts liles, a la nostra comarca.
Del 19 d'agost fins a l'11 de setembre, Priorat Enoturisme celebra les jornades gastronòmiques de la Tomaca i l'Horta del Priorat. Per explicar-nos una mica en què consistiran i què hi podrem trobar, tenim via telefònica a la seva presidenta, la Maria Jesús Sánchez. Bon dia, Maria Jesús.
Hola, bon dia.
A veure, primer que res, explica'ns què són i en què consisteixen aquestes jornades gastronòmiques.
Bé, com el seu nom diu, jornades gastronòmiques, al final ofereixes una sèrie de propostes on gira entorn del producte de la Tomaca, en aquest cas, i de l'Horta del Priorat. Val? Les jornades gastronòmiques, com bé dius, comencen el dia 19 d'agost, acaben l'11 de setembre. Forma part de l'organització de la Fira de la Tomaca, vale? Una molt bona iniciativa que es va començar fa 3 anys. La pandèmia la va mig parar com tot, però amb una proposta diferent i amb moltes ganes, no? d'aquesta activitat postpandèmica amb pràcticament aquesta normalitat. D'acord? Llavors, aquí, Priorat Enoturisme, surt una mica de la dinàmica que portàvem fins ara d'organitzar unes jornades on només participaven restaurants i vam creure oportú que l'associació és molt més àmplia a la comarca, on l'estructura, ja ho vaig explicar fa uns dies, doncs hi ha els allotjaments, els cellers, les agències de viatge, els restaurants, els molins de l'oli, les vinateries, etc. Llavors vam dir, hem de fer una implicació de tota l'associació, de tot el sector enoturístic, d'acord? Això provocava un projecte més gran, un projecte, bueno, amb més dificultat d'organització, però alhora molt il·lusionant, de fer alguna cosa diferent. Per tant, 28 socis de l'Associació de Priorat Enoturisme, des dels seus projectes, des de les seves cases, des de les seves propostes, doncs oferiran més de 53 activitats a la comarca durant aquests dies, des del 19 d'agost al 12 de setembre. Val a dir que un soci de Priorat Enoturisme, a Masardeu concretament, ja inicia una acció a la Fira de la Tomaca el dia 12 d'agost. D'acord? Llavors, doncs, des del 12 d'agost fins a l'11 de setembre, doncs, trobarem activitats relacionades amb el món de la tomaca, des dels restaurants i del món de la restauració, doncs, d'una tapa maridada amb un vi, a un plat, amb un menú degustació, des dels cellers, doncs, a fer la seva visita guiada amb els seves cates de vins oferint degustació per acompanyar aquell tas, en comptes de posar, doncs, una miqueta de formatge, una miqueta de pa o el que sigui, doncs en aquest cas exclusivament es provaran tomàquets, es provaran iniciatives superxules acompanyant els vins. Les agències de viatge estan oferint paquets turístics a la comarca, on el centre és quedar-se al Priorat més dies. Aquesta és una iniciativa que creiem important, que no només sigui un dia, sinó que es quedin més dies i, per tant, on hi haurà activitats relacionades amb el món de la tomaca. Els molins de l'oli, evidentment, part principal en els esdeveniments i en la cuina. Per tant, doncs, la veritat és que això doncs, ens ve molt de gust una iniciativa així i tan participativa. Jo públicament, ells ho saben, els socis i les socis de Priorat Enoturisme, però ho vull dir públicament, estem molt contents la Junta d'aquesta participació i aquest tirar endavant tots plegats perquè no ho entenem d'una altra manera i que sigui Priorat Enoturisme la que marqui el ritme de les propostes enoturístiques a la comarca, no? I que ajudi a complementar l'oferta que hi ha a la comarca, que és ben important. D'altra manera, així també dones a conèixer els establiments durant un període de temps, com és ara l'agost, i que posteriorment doncs, el client o clienta o aquest qui ens visiti dongui aquesta veu del Priorat i en altres estacions de l'any doncs, també ens visiti.
Sí, a més, és la tomaca i l'or, no? Són uns productes que, bueno, pues que no són els més reivindicats del Priorat, bueno, cada vegada més, no? Però vull dir, no són els més coneguts. El Priorat se'l coneix pel vi, en menor mesura per l'oli, però clar, pels productes de l'horta no, i també és una manera de donar-ho a conèixer, entenc, no?
Sí, així és a dir, tots sabem que mundialment estem reconeguts pels vins i pels olis, però sí que és cert que tenim una part molt important aquí a la comarca, molt important, crec que a nivell emocional, és a dir, aquesta agricultura, no? que de vegades costa, no? que sigui un projecte a l'alça, no? A les zones rurals, bueno, tenim les nostres mancances i com no? El producte local és, per mi, superimportant i per l'associació, doncs, que es posi en valor perquè al final tots els que vivim de l'enoturisme i aquesta gastronomia que vols oferir local, no? I de proximitat, doncs, busquem aquesta distinció, aquesta singularitat, aquesta qualitat, no? I què ens ho dona? Doncs, l'agricultura, no? Aquestes tomaques i tota la varietat d'horta d'estiu, no? Al final aquesta és Virgínia, aquest pebrot vermell, no? El carabassó, etc. No? Això és el que també hem de posar en valor, perquè són moltes més coses, no? Que tan sols el vi i l'oli, que el vi, repeteixo, l'oli ens han posat en el mapa mundial de l'excel·lència, no? Doncs, evidentment, doncs, qualsevol distintiu que tinguem excel·lent l'hem de mostrar al món.
I en aquest sentit cal recordar que a la comarca des de fa un temps diverses persones, entitats, també el Consell Comarcal, treballen per la recuperació de les varietats hortícoles autòctones.
És que no pot ser d'una altra manera. Jo crec que el projecte de la Fira de la Tomaca, sumant-hi doncs, les iniciatives, no? El projecte de Priorat en el Turisme en forma de jornades i del TAS, que ara explicarem al Castell, que sumi aquesta suma de sinergies público-privades. Per què és l'exemple? Doncs, primer, la mostra enogastronòmica que tindrem, totes les xerrades tècniques que oferirà l'organització de la Fira de Tomaca, aquesta exposició, venda de productes, intercanvi en el celler cooperatiu, totes les accions que es facin comarcals i fora de comarca o que participin. Si a més tenim una administració pública que en creu en aquesta zona rural, que creu en la investigació, en la recuperació, en aquests projectes, al final el que fas és un cercle de treball que es complementa, però que alhora, a més, doncs, li posa valor, no? Perquè en el moment que tu recuperes, ja hi ha projectes que coneixem personalment, no? Que tu recuperes llavors, que tu estàs recuperant un producte que li estàs donant protagonisme, doncs, no ho entenc d'una altra manera si no ens donem la mà a tots i aquesta suma público-privada.
A banda, durant l'any també Priorat Enoturisme organitza altres jornades gastronòmiques, ja ho hem vist en aquests darrers anys, no? Vinculades per exemple al bolet, la tòfona, el safrà.
Sí, fins ara ha estat així. Evidentment han entrat una nova junta amb noves propostes, bueno, amb ganes de fer coses diferents, o sigui, seguim la línia anterior. I ara, doncs, evidentment, no? quan entren projectes nous, doncs, entren propostes diferents. En aquests moments hem organitzat, com acabo d'explicar, la Fira de la Tomaca, les jornades gastronòmiques, d'una manera diferent. Evidentment, després ens hem de sentar doncs, davant de totes les nostres oportunitats, què és el que podem plantejar. No? Evidentment, volem seguir donant a conèixer el producte local i donar-li força, no? I ser proposta no turística.
Bé, doncs, Maria Jesús, moltes gràcies per atendre una vegada més a Ràdio Falset. Desitgem que les jornades siguin tot un èxit i recordem que tindran lloc del 19 d'agost a l'11 de setembre.
Bé, abans de despedir-me, deixa'm dir una cosa que crec que s'ha d'anomenar, ¿vale? I és aquest tast que es farà a la inauguració de la Fira el mateix 19 d'agost al Castell, a les 7 de la tarda comença aquesta inauguració i tot seguit a les 8 i mitja Priorat Enoturisme ofereix una mostra gastronòmica on sumaran 7 restaurants donant propostes en format tapa, d'acord? A més es donarà a també productors locals, hi haurà productors locals vinculats amb la tomaca, val? No que venguin productes, sinó que faran receptes i productes per vendre en forma de tapa. 24 propostes de vins marinen aquestes tapes de tomàques i a més l'oli. ¿Vale? Uh-huh. O sigui, és una proposta que convidem. Ja es posaran de manera immediata ja tíquets a la venda en els punts físics de la cooperativa agrícola Falset Marçà, a l'agrobotiga, i a l'Orefugi a Cornudella. Volem que tot sigui d'àmbit comarcal i online, ¿vale? a la plataforma Entreàpolis, allà trobarem la venda online d'aquestes entrades. Evidentment, l'únic que es fa en aquesta entrada és donar l'opció de pagar un tast i una copa de vi, una degustació de vi, i allà in situ doncs, cada persona que desitgi podrà comprar tantes tapes o tants vins com li vinguin de gust. ¿Vale? Perdona la interrupció, però em semblava important aquesta aportació.
Queda claríssim, perfecte. Vale. Gràcies per la informació i ja està. Doncs res, Maria Jesús, moltes gràcies altra vegada i que vagi molt bé.
Moltes gràcies per convidar-nos, sempre a disposició.
Perfecte. Falset ja ho té gairebé tot a punt per la Festa Major d'aquest 2022. Precisament aquest diumenge l'Ajuntament va presentar en públic a la plaça de la Quartera tota la programació. Per parlar del que ens depara la festa, hem convidat el regidor de festes, el Joan Coll. Bon dia, Joan.
Hola, molt bon dia.
Finalment, i després de la pandèmia, podem celebrar una festa major que podríem dir que serà al 100%.
Sí, una festa major al 100% en tota la normalitat que tenim, que havíem viscut sempre.
Sí, és a dir, han sigut dos anys una mica especials. Enguany tot tornarà a ser com tots estàvem acostumats a viure-ho.
Sí, sí, han sigut dos anys amb les seves restriccions del seu moment, que hem pogut fer el que s'ha pogut fer al seu moment, però ara sí, sí, ara ja tornem a viure la festa major com l'hem viscut sempre, vull dir, amb els seus cercaviles, amb les seves nits, amb els seus dies, amb tot, sí, sí.
Val, és una festa major que arriba amb diverses novetats i sense anar més lluny, avui se celebra el Ball de Quintos, una tradició que sempre havia tingut lloc per Nadal.
Sí, tota la vida l'hem viscut, que el Ball de Quintos ha sigut per Nadal. Enguany, l'any abans ja per la pandèmia ja no es va poder celebrar i enguany al voler celebrar va haver una sèrie de restriccions que va fer que limités tant que es pogués fer que es va decidir de no fer. Llavors se va decidir traslladar ja a l'estiu, el primer cap de setmana, el cap de setmana abans de festa major, doncs que pogués tindre el Ball de Quintos. No sé, jo crec que avui aquesta nit veurem el resultat i d'aquí dona a pensar a que les quintes que ve, doncs, a la millor doncs, pot haver un canvi. Jo, per la meva part, jo a la presentació ho vaig dir, jo crec que necessita un canvi aquest ball i podria ser l'opció de fer aquesta. Estem parlant del ball, una altra cosa és la programació d'ells, però el ball, doncs, jo crec que l'estiu sempre és molt més agradable i a més, doncs, també a la carpa de l'envelat i això és diferent que el pavelló.
Sí, bueno, recordem que el Ball de Quintos tradicionalment se celebrava per Nadal, el dia de Nadal, al pavelló, amb les temperatures que això comportava i tot plegat, però bueno, també era un lloc on servia perquè tot Falset i comarques pogués retrobar i això. Creus que això també es mantindrà que si es passa a fer a l'estiu?
Bé, tal com dius, és tota la veritat. Jo recordo molts balls de Quintos doncs, que era retrobament de la gent dels altres pobles i de Falset i això, però reflexamos a l'últim, al 19, no és així, i una mica més atrás. Doncs aquest ball ha tingut una decadència i és culpa de moltes coses, no és pel que sigui, no? I llavors crec que al desplaçar a l'estiu, a el que m'estàs dient, jo crec que sí que pot tornar a reforçar aquest tot aquest esperit que estem dient, però bueno, ho s'ha de veure aquesta nit i ja veurem. I sempre, sempre tenen la decisió els quintos de fer-ho quan l'hagin de fer ells i quan ho vulguin fer ells.
També avui té lloc la 42a cursa popular, que ojo, també 42 anys de cursa popular a Falset. Enguany, com a novetat, hi ha un canvi de recorregut. Per què s'ha decidit fer aquest canvi de recorregut i, bueno, per què?
Bé, quan diem les edats, les xifres de les xarxes, se diuen molt ràpid, però com dius tu, 42 ja anys, són molts anys. Són molts anys doncs, que s'està fent cursa, que la gent s'implica, això. El que volem, ja portàvem un temps volent canviar una mica el circuit, no per res, sinó és més que res perquè la gent que corre i els espectadors, que cada vegada els tinguessin doncs, més a prop i que doncs, poguessin veure'ls més rato, no? Perquè quan ja marxàvem, ens desplaçàvem una mica a la Forest de Falset, doncs tornàvem a tardar una mica a tornar-los a veure o tornar a passar o ja es quedava una mica més desplaçada. Llavors vam decidir i vam està ja, pues, reunim-nos i miram-nos que poguéssim fer una ruta tota per dins el casc urbà i que doncs, bueno, poguéssim passar més doncs, per la quartera o pel pont i que la gent els pogués veure més. Més que res, disfrutar tant corredors, perquè és una cursa popular, tant corredors com espectadors que disfrutin més de la cursa.
Val, centrant-nos en la festa major, que oficialment començarà el dia 12, la Cercavila és la, com si diguéssim, l'inici, no?, de la festa major. Enguany incorpora el Ball de Valencians. Explica'ns una mica què és i d'on surt aquest ball que passarà a formar part del seguici festiu de Falset.
Sí, bé, doncs, les festes comencen el dia 12 i tal com dius, de cara al carrer, perquè primer hi ha el pregó, però de cara al carrer la Cercavila Tupinada és el tret de sortida de la festa major de Falset. I enguany, per sort i molt content, estrenem el Ball de Valencians, recuperat que fa molts anys que doncs, bueno, van estar documentant-se i mirant i que doncs, havia hagut Ball de Valencians a Falset. I és un grup de joves d'aquí Falset que em pregunten un dia, Joan, volem fer això i com ho podem fer? Dic, bueno, és fàcil, vosaltres teniu ganes, voleu fer-ho? El dia 12 d'agost, que si tot va bé i tot d'això, es podrem fer el Cercavila i podeu sortir el Cercavila. I així ha sigut. I vull dir, ells han estat ensejant, han estat mirant, buscant gent també al començament perquè doncs, acabessin de fer el grup i a partir d'aquí que es pugui fer molt gran I bé, i sortirà el dia 12 d'agost i el dia 14 a Corresumera, i molt content i molt, molt agraït doncs, que pugui haver gent jove que s'impliquin, s'esforcin i que aquest Cercavila se pugui anar fent cada vegada més gran.
Com sempre, després de la Cercavila tindrà lloc la Tupinada, que enguany serà encesa per algú molt especial per tots els falsetans i falsetanes. És veritat?
Sí, sí, enguany, com tots els altres anys, la decisió de qui encén la Tupinada és a càrrec de la Colla de Diables i l'Ajuntament, i se va decidir que el farien, per entendre'ns, lo Paco de la Geladeria, vale, la seva família, i estem bueno, tots molt contents, com sempre, no? Però vull dir, doncs, bueno, és un any especial, diferent.
Altres actes destacats de la Festa Major d'aquest 2022 són el concert dels Pets, que s'emmarca dins del Festival Garbina de Pop, o el Corremolassa, que també s'allarga en horari.
Sí, bé, dins del festival, al seu moment quan se va estar parlant això, doncs, ells ja tenien clar que el volien integrar dins la Festa Major, quadrava tot, anava tot bé, i bé, creiem que una nit molt potent i això, i pot estar doncs, molt bé, i esperem que així sigui. Sí, també el Corremolassa l'allarguem a la quartera, no desplaçem la gent, sinó els tenim allí doncs, hasta bona part de la nit, i creiem que també és una altra opció que pot ser encertada, i que a vegades també hi havia hagut el mateix públic que doncs, havia demanat que no, allò, a vegades doncs, de tornar a marxar a un altre lloc, doncs, no d'això. I també doncs, l'últim dia, amb el que és la batalla de flors, volem fer el final de festa amb la batalla, quedamos una mica més, no tindré pressa per acabar, i estar un rato més a la quartera, acabat de la batalla de flors, per bueno, acabar de disfrutar la nostra festa i llavors donar el punt final a la Festa Major.
Mm-hmm. Parlant de la batalla de flors, des de l'Ajuntament aquests darrers dies s'ha fet com una espècie de crida a... Què passa? Falten carrosses o com va això?
Bé, a l'inici no hi havia carrosses, la veritat, i doncs bé, era preocupant perquè doncs, bueno, la batalla de flors és un insigne de la nostra Festa Major i creiem doncs, que s'ha de fer. El que passa que aquesta festa la fa la gent, com tota la festa, no? Però doncs, aquesta necessitem que la gent doncs, participi i faci carrosses i això. Aquest problema està resolt i tindrem batalla de flors i endavant, i molta festa.
Com deies, la batalla de flors voleu que sigui com el fi de festa. El programa posa que hi haurà sorpreses finals. Suposo que no ens en pots avançar, però jo pregunto per si de cas.
No, més que res, la sorpresa és quedar-me tots allí i disfrutar del fi de festa i esperem amb el que hem intentat preparar això doncs que pugui ser el més agradable per tothom i que d'aquí pugui començar aquest tipus de festa per acabar-la amb moltes més idees i molts més pensaments. La sorpresa és que tots la puguem acabar allí i que sigui el més agradable possible i el millor possible.
Bé, doncs, moltes gràcies, Joan. Desitgem que tothom tingui una molt bona Festa Major, vosaltres també, l'organització, tothom, i ja està, a disfrutar.
Sí, sí, així esperem, molt bona Festa Major a tothom i això, a disfrutar-la.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Us ha parlat Manel Sales Martori. Nosaltres ens acomiadem durant unes setmanes. Tornarem al setembre amb les piles ben carregades per fer-vos arribar tota l'actualitat de la nostra comarca. Fins llavors, que tingueu un molt bon agost i una molt bona Festa Major. Que vagi bé!